Al matí, amb Raquel García.
Sister, you've been on my mind. Oh, sister, we're two of a kind. So, sister, I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, sister, have I got news for you? I'm something. I hope you think that you're something too.
Ai, aquesta sintonia, com ens agrada. A veure, la vida és una capsa de sorpreses, un joc on es guanya i es perd, un camí que hem de recórrer per aprendre, per compartir, per créixer, per estimar també i per somiar desperts, malgrat les pedres, els entrebancs i els obstacles que sempre trobem. I els divendres a aquesta hora, el que fem és compartir una estona de vida i de ràdio. Montse Barderi, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Moltes ganes, a veure, perquè clar, l'entrevista sorpresa, avui, fes els honors. Amb qui parlem? Qui és la nostra convidada?
Doncs estic molt contenta perquè està entre nosaltres l'Anna Güell.
Anna, bon dia i benvinguda.
Bon dia i ben trobades. La sorpresa és meva.
Bé, una actriu com un campanar de gran. Jo l'admiro moltíssim, és una persona que tot el que fa em sembla interessantíssim. M'ha fet descobrir dramaturgues, m'ha fet descobrir el millor teatre i crec que és una de les persones que cal conèixer, reivindicar, seguir i tenir-la molt present.
Doncs una dona inspiradora, avui també al matí. Com us vau conèixer, Anna? Explica'ns.
Mira, la vida.
Jo crec que hi era.
Les sorpreses de la vida. No?
Jo crec que ja hi era.
No,
punt, no me'n recordo gens.
Sempre l'Anna Güell, no sé.
Hi hem
com
sigut
algú,
sempre. Sí. No ho recordo gens, no. Veure't per primera vegada. Ja hi eres.
Sí, sí. Vam néixer i ja ens coneixíem.
Eh?
És la nostra autoritat.
Sí. Això és que sempre t'ha tingut molt present, eh?
Sí. Bueno, l'Anna, no sé.
La veritat és que sí. Sí.
I va, doncs intentem fer un viatge en el temps. Com recordes els inicis en el món de la interpretació i la primera vegada que vas tenir allò el contacte amb el públic?
Mira, jo em vaig criar en una escola des de petiteta, des del parvulari, diguéssim, que crec que l'assignatura més important era fer teatre. I això et parlo... A casa vivíem a Bellaterra, la casa familiar era a Bellaterra, hi havia una escola petiteta, que era una escola Rosa Sensata, que dirigia el Ramon Fuster, Revés. I en aquesta escola, ell era el director i la directora era la Maria Rosa Fàbregas, la dona del Frederic Roda, ADB, Associació Dramàtica de Barcelona, i vaja, vaig criar-me fent teatre, o sigui que en el moment en què vaig haver de decidir no vaig tenir cap dubte perquè era el que m'agradava i el que em semblava que es podia fer. El dubte va ser de la família, però jo ho vaig tenir clar.
Tenies claríssim, la família no,
bueno,
tant, no?
No tant, potser el pare menys que la mare, perquè la mare sí que estava entusiasmada, però el pare ho veia, pensava, home, no pot ser, això no és una feina, això no és una carrera. I bueno, també eren altres moments, no?
Jo ara sempre començo amb una pregunta una mica filosòfica, d'identitària. Qui ets i per què actues?
Doncs sóc això, una filla d'un sabadellenc i una barcelonina, nascuda als anys 60, i que es va criar en una escola molt catalanista i molt moderna, amb una sèrie de gent molt interessant, amb uns professors molt interessants, i crec que tot això em va donar com un bagatge dintre del món cultural i de voler explicar històries i de voler dir coses i de dir-les en públic, que m'han portat cap aquí. També m'hagués pogut fer periodista o fer, no sé, necessitava comunicar i explicar històries i vaig decantar-me per aquí perquè m'ho passava bé dalt de l'escenari. És un treball molt d'equip i l'equip també m'agrada, no? Treballar amb conxorxa amb els altres. No?
I ara circula un hashtag que és per acusar els problemes d'aquesta feina, que es diu Ser actriu és. No sé si l'has vist.
Sí.
tu em pots completar aquest hashtag de la forma que vulguis, un parell o tres de vegades?
Ser actriu és molt difícil. Ser actriu és una punyeta. Ser actriu és una meravella. O sigui,
clar,
contradictòries totes.
I, bueno, saps que aquest hashtag s'utilitza sobretot per la discriminació que heu patit com a dones, però també crec que hi ha la part aquesta positiva, clar, de que és una meravella, no?
Sí, clar, evidentment, com amb totes les professions, les dones hem estat molt discriminades, i des de fa molt temps, i potser ara és un moment en què les coses es comencen a posar sobre la taula. Fa temps que es comencen a posar sobre la taula, però que ara ja ens atrevim a denunciar-ho i fins i tot algunes a donar-nos-en, perquè ho trobàvem també com una cosa normal, i està bé que això de sobte et diguin és que això no és normal, no? Perquè t'hi trobes, i t'hi trobes com amb totes les professions. I ara ja vas i dius, escolta'm, per què aquest actor cobra més que jo si fem el mateix paper? I ja comences una mica a reivindicar, i la gent li comença a caure una mica la cara de vergonya d'estar encara en aquesta situació.
A mi quan parlo amb tu m'agrada també reivindicar la Mercè Anglès, no?
Sí.
I m'agradaria que ens expliquessis una mica qui era, què et va portar tot el... que la recordéssim avui també, no?
Sí.
Un petit homenatge, no?
Sí.
Bueno, la Mercè és una dona extraordinària i una dona amb una sensibilitat tremenda i una dona molt atrevida i molt valenta. La Mercè va fundar la Sala Art en Brut fa 20 i pico d'anys, ara la Sala Art en Brut ja no existeix, és un bloc de pisos caríssims al mig de Gràcia, però en aquell moment la Mercè feia moltes activitats. Evidentment jo com a espectadora havia anat molt a la Sala Art en Brut perquè feien una programació molt interessant, molt valenta, molt atrevida, i d'aquesta manera ens vam conèixer amb la Mercè. Vaig entrar a substituir a la Mercè Arànega amb una producció que havíem fet allà, i arrel d'això amb la Mercè ens vam fer amigues. Ella estava preparant també un festival que es deia Veus de Dona, on parlàvem dramaturgues, directores, es va reunir escenògrafes, totes les dones que en aquell moment es movien dins del món de la creació, i arrel d'aquí, gairebé sense voler-ho, perquè van sortir molts projectes, moltes idees, vam començar a fer-ne un, i després un altre, i després un altre, i després vam dir, hem de muntar alguna infraestructura per poder portar això a terme, i va néixer primer l'associació Quarts Teatre, i després Quarts Teatre, i durant 14 o 15 anys vam estar fent produccions, com podíem i de la millor manera que sabíem, i ens vam decantar molt, evidentment, i havent nascut una mica arrel d'aquest Veus de Dona, d'aquest festival, ens vam anar decantant cap a donar veu a la dona, no? A partir de dramaturgues, a partir de dramatúrgies que parlessin sobre dones, de buscar nosaltres dramaturgs que escrivissin sobre una sèrie de temes o d'idees, i mica en mica, doncs, s'ha muntat aquesta història de Quarts, que des de fa 4 anys que no hi és la Mercè. Jo intento, per amor, continuar aquesta història, no? És molt difícil, i sense ella es multiplica la dificultat infinitament, no? Però fins que sigui capaç, ho seguiré mantenint.
Jo et volia preguntar precisament al Quarts que ens expliquessis i com la trobem a faltar, no?
Sí, realment. Bueno, ara, últimament, quan estrena un espectacle i es fa una crítica de l'espectacle, fins i tot els crítics acostumen a fer crítica també de la Mercè, no?
Clar.
O sigui que l'anomenen i diuen com si hagués actuat ahir, o recordant, o sabem, o... I sempre a totes les crítiques hi ha un petit recordatori de la Mercè, perquè realment la trobem tots molt a faltar.
I Anna, es pateix més a la Sala d'Urgències o fent de directora el dia de l'estrena?
Fent de directora, crec jo. Perquè mira, quan estàs d'actriu, un cop estàs al ruedo, ja estàs ben distreta. Però jo crec que fent de directora és molt dur. Fa molts anys, jo quan era molt joveneta, jugava a balonmano, no sé com es diu en català, pilota mà, en diuen alguns, handball.
Handball, no?
Handball.
I els dies que em tocava estar a la banqueta patia molt més que quan em tocava jugar. Jo crec que en el teatre passa el mateix, no? Quan et poses a jugar ja estàs prou distreta, però quan estàs a la banqueta dient i pensant que per primera vegada ho veu el públic i així, és molt... bueno, no tens cap arma, ja ho has donat tot.
I quin és el personatge que t'ha fet créixer més o que recordes especialment?
Home, mira, i ahir que tenia una conversa amb la Montse Guallar, recordàvem el somni d'una nit d'estiu que vam fer amb el Calixto Vieito, i ella feia la Titània, una Titània meravellosa, i jo feia de Puc, un personatge meravellós i que en mans de Calixto Vieito va ser una disfrutada absoluta. Això ho vam estrenar al Teatre Grec de Barcelona i era com un... és un personatge lliure, molt lliure, que el Calixte li va donar molta llibertat, i jo crec que és amb els personatges que he disfrutat i que encara porto a dins, no?, aquest fullet dolent que està entre el món dels humans i el món del bosc, no?, embolicant-ho tot.
Tremenda. I el paper que ha estat com més difícil, que fins i tot t'has plantejat, mira, ho deixo, ja està, fins aquí, o no t'ha passat mai.
Que és la típica pregunta que fan els periodistes, eh? Que m'encanta.
Jo no ho recordo.
Més difícil,
que jo no recordo gens que hagi volgut tirar... Ai, no me'n recordo. Potser els he esborrat, aquests personatges.
Fora ja, no?
Potser els he esborrat del tot. No ho recordo gens.
No, perquè tu quan fas una cosa, si no la... abandones el barco.
Una manera o d'una altra la disfrutes, ja sigui perquè no l'entens o perquè no la saps fer, i dius, bueno, la tornarem a fer.
I per sort la memòria selectiva, no? La memòria selectiva, i el que no ens agrada, almenys a mi, moltes vegades oblido i penso, vinga, va, fem neteja.
Jo tinc moltes ganes que ens parlis de Carola, de la Campmany, d'això que estàs fent, que jo vindré a veure la setmana que ve, i que, bé, que ens en parlis i ens en facis venir ganes de venir.
Carola és un projecte preciós que jo adoro i que perseguia de feia temps. És una lectura de l'adolescència, una mica quan comences a descobrir el món feminista i que te la llegeix, i clar, en aquell moment potser vaig entendre una quarta part de les coses que realment s'hi plantegen en aquesta obra. I després, una mica arrel del projecte que vam fer al Teatre Nacional, parlàvem d'un somni, que era una trobada entre el Pasqual Maragall i la Maria Aurelia Campmany, que ve d'una entrevista que es va fer un llibre, i d'aquest llibre el Jordi Coca en va fer un espectacle que vam fer el novembre de l'any passat al Nacional. I en aquí, havent de fer de Maria Aurelia Campmany, perquè en aquell moment feia de Maria Aurelia Campmany, vaig voler rellegir, doncs, un any abans que me'n va parlar el Coca, vaig agafar uns quants d'aquests llibres i els vaig tornar a rellegir. Quan vaig tornar a tropeçar amb el Feliçment jo sóc una dona, vaig dir, és que això ho haig de poder dir, o sigui, és un regal per mi, digués. He de poder dir aquestes coses en veu alta, moltes vegades, tantes vegades com em sigui possible. I aleshores em vaig conxorxar amb el Manel Dueso, amb la Lourdes Barba, vaig dir, què us sembla si fem una dramatúrgia d'això i així. I vaig començar jo, vaig fer una tria, la Lourdes em va fer una segona tria, el Manel va començar a polir-ho i a netejar-ho, i després, com tantes altres vegades, i m'havia passat amb l'Analitzaran, i una vegada ho vaig aconseguir, que els deia, per favor, dirigiu, i amb l'Anita vam fer un Shakespeare, un d'aquests contes de Shakespeare que vam presentar amb la Mercè Anglès, que era l'Otelo i el meu soroll per no res. Nosaltres vam fer un primer muntatge i la Anita va venir un parell de setmanes i ens va fer els quatre toques finals. Jo a la Francesca Pinyon fa molts anys també que la persegueixo, li dic, Cesc, amb el bagatge que tu tens, amb el que saps, has de dirigir. Ai, quina por. Bueno, vaig anar amb aquest text i li vaig dir, mira, Cesc, que tinc això.
Fora por, no?
S'ho va llegir aquella nit i em va trucar l'endemà al matí i va dir, vull fer-ho. Sí. Diu, ara tinc 2 mesos, que està entre lo de Madrid, del Ministeri del Tiempo, i després va fer l'Àngel Exterminador, i ara està en una cosa del Tolkachir aquí. Aquests 2 mesos que tenia la vaig segrestar i la vaig explotar.
Que bé!
I llavors ens ho hem passat molt bé. Hem tingut un equip, la Montse Menós, la Sílvia Kuchinov, il·luminació, escenografia, vestuari, la Bàrbara Granados amb la música que ha fet, ha portat música del besavi, de l'avi, d'ella, perquè això és la història d'una dona als primers 50 anys del segle XX. No? Ella és nascuda el 1899, amb una vida aventurera, venint d'una classe molt humil, de mare soltera, li maten l'avi, pistolerisme, la Primera República, la Guerra Civil, vull dir que passa per una sèrie de batxes i de coses fins a arribar un moment que un editor li diu, m'has d'escriure la teva vida, perquè és molt interessant i em parles del segle, d'alguna manera, no? Això em referia a la música de la Bàrbara Granados, perquè hem anat a l'Enrique Granados, que el compositor clàssic, que suposem que a l'època de la Carola era la música que sonava entre la burgesia. Després hi ha l'Eduardo Granados, que és l'avi de la Bàrbara, que era el que feia música més de sarsuela, més cabaretera, i així que suposem que a determinades zones de Barcelona sonava aquesta música. I després la Bàrbara Granados ens ha fet el vals de Carola.
Oh,
i llavors tenim una banda sonora meravellosa. O sigui que hem comptat amb un equip fantàstic i, bueno, hem fet una peça molt senzilla, molt...
Digues alguna cosa que digui la Campmany a través teu, alguna cosa que digués aquesta frase colpidora o...
Aquí a la Carola?
Sí, algun petit tas d'alguna cosa que tu et digui alguna... Que tu et digui...
Que et motivi per això que deies de que t'agrada, no? O que volies digues, expressar en veu alta aquestes
coses. Això ho he de dir, que saps quan has dit això ho he de dir, digues alguna cosa que diguis que això tenia ganes de dir.
Això ho he de dir, és que et faria tot el monòleg.
No,
sé triar res.
No, un tastet,
no sé triar res, però hi ha una cosa sobre la solitud que a mi m'agrada molt, que diu, quan ell va desaparèixer, i això era després de la Guerra Civil, diu, perquè mai no he arribat a saber la seva mort, vaig entendre perfectament què significa, vaig entendre per primera vegada què significa la soledat, que no és altra cosa que el desacord absolut amb tot el que tens al voltant. Només em permetia seguir vivint una petita mentida que em deia a mi mateixa. No és mort, tornarà. I quan torni valdrà la pena haver viscut tot aquest temps esperant-lo. I això crec que és un homenatge meravellós a tots aquells morts que
és
no
preciós,
sabem on són.
El desacord amb tot el que t'envolta. Un desacord absolut. És preciós, preciós. Gràcies.
Doncs sí, ha estat un moment molt màgic, eh? Ah, la solitud, la mort... Tens por? De la mort, de la solitud?
De la mort no, em fa por la malaltia, però la mort en si no. I la solitud tampoc. Sóc una dona bastant solitària. Sóc una dona que he viatjat sola, m'ho he passat molt bé, he descobert moltíssimes coses. Quan he viatjat acompanyada n'he descobert menys, perquè
clar, fas pinya i no veus res,
fas com un tancament. En canvi, quan viatges sol estàs molt obert a tot, no? I a mi la solitud m'agrada. De tant en tant em fa molt la punyeta, però m'agrada.
Sempre que sigui triada, no?
Sí.
És un regal.
Mm-hmm.
Abans parlaves de les músiques. No sé si com a directora, quins són els ingredients principals perquè tot encaixi, no? Els diferents llenguatges dalt de l'escenari i que sigui un èxit.
No ho saps mai. Un èxit no ho saps mai. No saps mai. De vegades fas una cosa que dius, oh, m'ha quedat fatal, no sé què, i de repent la presentes i funciona, agrada... I de vegades fas una cosa amb tot el carinyo, amb tota la... i no ho saps mai, no? No sé, en tot cas jo crec que un ha de ser molt... ha d'estar molt d'acord amb ell mateix a l'hora de fer una cosa així, no? I dir, és el que jo vull fer així, 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 així. I ser molt exigent també. Em sembla que aquests són els ingredients, d'alguna manera.
A mi m'agradaria...
Què rieu?
No. Perquè quan has dit el tema d'exigent he pensat, ets molt exigent, o no? Ets molt perfeccionista?
Una mica sí.
Home, si
una
no, no estaria al nivell. Ah, tot el, clar, aquest nivell no és exigent. Parlant de persones exigents.
A veure...
Jo em resisteixo que les coses passin, la gent sembla que no hagi passat mai... Però fa molt poc, i sembla ja que faci molt temps, va passar tot això del punishment al Lluís Pasqual, de tota aquesta plataforma que es va sortir, i bé, a mi m'agradaria que em parlessis una mica, a veure com veus tot aquest fenomen, com a dona, com a feminista, com a dona de teatre, perquè jo crec que han faltat veus que equilibressin les coses.
Mira, jo l'altre dia, perquè ho estic seguint per les xarxes i pels diaris i tot això, i és una cosa que m'ha semblat molt lletja la manera com s'ha fet. He recordat també en un moment donat tot el que va passar amb el Lluís Pasqual. M'ha semblat... Josep Maria Flotats.
Flotats, exacte.
No em sembla gens correcte, perquè crec que s'han barrejat ous amb peres i ha sigut una cosa molt mal portada. Crec que des d'algun lloc li tenien ganes a Lluís i ho han aprofitat i han fet patapam. Sé que el Lluís s'ho ha passat molt malament. I l'altre dia, de sobte, pensava, estem amb un vaixell que s'enfonsa, perquè la cultura en aquest país ens estem enfonsant i estem preocupats perquè el capità crida. O sigui, és tan surrealista com això, per mi.
Clar.
A veure, tots sabem en quin treball, en quina feina estem, i hi ha doncs, directors que criden, i n'hi ha que no criden, i n'hi ha que són més simpàtics, i n'hi ha que ens cauen malament, i n'hi ha que ens cauen bé. Però és que això no té res que veure. O sigui, tu saps on et poses, tu ets actriu, i des de fa, penso que als anys 20, va sorgir la figura del director, que era la persona que s'ho mirava des de fora i ho posava tot en comú, i tu saps que d'alguna manera estàs supeditada a haver de treballar, i quan hi ha un senyor director i tu acceptes ser actriu a les ordres d'aquell director, doncs tu has de... Evidentment, tu a casa teva tu treballes i tu veus i tu mires i tens una idea sobre com fer-ho, però hi ha un altre senyor que al final signarà tot i tu has d'estar a disposició d'això. Ah. Això amb uns actors els agrada menys i als altres els agrada més, però en tot cas forma part de la nostra feina. I aleshores jo sé una mica que per on ha començat tot això ha sigut per una disputa tonta d'aquestes i dius, això no... I llavors se'ns diu, bueno, és que la gent de la vostra edat esteu més acostumats perquè hi havia directors que
esteu
treballaven així.
Esteu acostumats a patir i que us tractin malament, perquè
jo...
ara ja no s'aguanta això. Sou d'una escola que aguantàveu tot.
Jo no recordo haver d'aguantar res, diguéssim. Jo he treballat amb directors més durs, he treballat amb directors més divertits i més suaus i més d'això, però mai m'he pres res com una cosa personal. M'he pres sempre tot això com una cosa que forma part del treball. I, evidentment, ja està, jo de vegades m'he posat nerviosa, ho he enviat tot, me cago en Déu.
Clar, com a directora, sí.
I com a actriu també ho he fet, i dic, me'n vaig, no ho suporto més. I de vegades he plegat. I de vegades he plegat i he dit, no, aquí no. I de vegades no he plegat i l'endemà he tornat, o després me n'he anat a fer una cervesa amb el director i ho hem arreglat tot.
Clar.
Però d'aquí a que sigui una cosa personal, d'humiliació, o de no sé quines paraules s'han fet servir, no m'ho crec.
Abús de poder.
O d'abús de poder, no m'ho crec. No entenc per què la gent ha aguantat tant temps, si realment se sentien amb un abús de poder...
4 anys més tard, no?
Treballant en aquesta casa i repetint.
I repetint.
Perquè això venia d'un muntatge abans i després n'hi va haver altres de muntatge.
I no hi va haver més muntatges,
no,
perquè hi havia un contracte televisiu que no, que s'impedia.
Jo no ho faig, això. Jo hi ha directors amb els que no treballo i directors amb els que no he treballat mai més, perquè m'ha semblat que fins aquí hem arribat i plegues. Clar, el que passa que ho vols tot. Vols que manar tu a dalt de la serra... Bueno, no ho sé, jo aquesta noia no la conec, però em dona aquesta sensació... que ara hi ha una cosa, hi ha com una feblesa, no sé com dir-ho, com una feblesa de caràcter i entre els actors i com un consentiment de moltes coses, no? I ho dic també perquè de tant en tant faig algun taller a l'Institut del Teatre i de sobte et trobes amb els estudiants de teatre que es queixen de tot i dius, què vol dir, aquí esteu per aprendre? I hi ha d'haver un respecte i un... Ah, és que això ens avorreix, ai, és que això... És que he vingut aquí a estudiar per passar-m'ho bé. I dius, no és això, nois, no és això. Hem vingut aquí per treballar. I treballar vol dir que si tenim 3 hores de classe, s'ha d'arribar 10 minuts abans perquè en punt es comença i quan i en punt s'acabarà. I mentrestant aquí dins estarem treballant. No mirant el mòbil, no pendents de que haig d'anar a fer un càsting, no pendents de tantíssimes coses. Jo crec que hi ha una feblesa entre la gent jove que està pujant, hi ha un poc rigor, hi ha poc rigor.
T'entenc perfectament i estic totalment d'acord. I a banda de poc rigor també penso que hi ha poc espai a l'argumentació. Jo saps que he argumentat sobre aquest tema i l'única cosa que se m'ha respost massivament és com pots defensar un maltractador.
Sí.
Jo dic, no es tracta de defensar un maltractador. Si no enteneu la diferència entre defensar un maltractador, que ho dubto l'acusació sense fonaments o la presumpció d'innocència, i aquests matisos sí. sembla que no es puguin entendre.
No, està tot posat dins d'un sac, que ara també surt la qüestió econòmica.
La qüestió econòmica, el procés,
tot. Està tot posat dins d'un sac que ho enlletgeix tot molt.
Tot, que tot el que tu has argumentat al final serà defensa al sí. maltracte a la professió, perquè és d'una... I ja està, no entenem...
No.
Més la cosa subtil, no? I em sense creu també. Sí.
En aquest sentit, creus que les xarxes socials juguen un paper potser massa important, no? Que a vegades manca una mica aquesta reflexió, aquest contrastar, aquest a vegades doncs, veure realment els sí. arguments de totes les parts.
Sí, sí. Jo penso que es parla amb molta facilitat, es dona opinió amb molta facilitat i de vegades no hi ha...
S'insulta amb molta facilitat.
S'insulta amb molta facilitat, sí. I, de tota manera, hi ha coses que passen molt desapercebudes, no? Per exemple, jo poso, ai, que estreno la Carola i tinc 15 likes, no? Però, en canvi, aquesta nena diu, aquest maltractador, no sé què, li posen 400 o 500 likes, jo què sé. I dius, bueno, a veure, què estem valorant aquí dintre les xarxes i com les utilitzem, no?
Clar, la immediatesa, el que causa, no un titular efectiu, el que apela a l'emocionalitat... Clar, potser s'engrandeix precisament les baixes passions, no?
Exacte, i això és el que em dol, perquè si no la xarxa jo crec que són un mitjà interessantíssim per estar informada de moltes coses que passen al món, no?
Per compartir, per comunicar.
S'han de saber utilitzar.
Això sí, i respirar abans de publicar segons què. M'agradaria també que ens expliquessis com veus l'escena teatral de la nostra ciutat. Perquè la ciutat sempre ha estat un planter, no? De ciutat de teatre, s'ha dit moltes vegades.
Bueno, em sap molt greu perquè realment aquesta era una ciutat d'on ha sortit companyies meravelloses, actors, directors, projectes, i no sé, jo ara em desperta molt poc interès el que passa aquí, no? I encara hi tinc molts amics i el que passa que penso que, no sé, s'ha deixat, hi ha com una deixadesa, i no només aquí, vull dir que a molts llocs, tampoc si et planteges gires, tampoc no veus, no? Però aquí durant molts anys, Sabadell ha sigut un model de ciutat amb el teatre, no? I de sobte veus que tot va desapareixent, i aquest ja no hi és, l'altre no sé què, aquell teatre està tancat, l'altre està obert i la programació que fan és de les coses més... Bueno, tampoc no estem molt lluny de Barcelona, vull dir que de les coses més populars o més fàcils, no? I dius, home, una mica exigents hauríem de ser, no?
I arriscats, sí.
Hauríem d'arriscar una miqueta més. No em passa, amb Sabadell i em passa amb moltes altres ciutats d'aquí, que abans podies fer una companyia com la meva, Quarts, podríem fer 25 o 30 funcions, perquè no deixa de ser un tipus de producció que no és una cosa molt per omplir teatres de 400 persones, diguéssim, però que sí que hi havia moltes ciutats que arriscaven amb això i molts programadors que tenien interès amb això i moltes ciutats que t'ho agraïen veure coses així, no?
I ara no. No se la juguen amb Quarts, per exemple,
no,
per gires i coses.
Molt poca gent.
Jo el vaig descobrir amb gira a Sabadell, a l'Estruc, amb la Fedra, per exemple, que vau fer, impressionant. Vaig veure la Marília Samper amb vosaltres.
Sí.
Moltes coses que és una finestra al feminisme, no de boca, sinó de
substància,
noms
com... no?
Exacte, que avui es fa servir molt la paraula feminisme, em sembla, en va. Hi ha gent com l'Anna Güell que fan el feminisme dia a dia, no?
Que en part és positiu, perquè també doncs, que la dona s'empoderi, que realment
sí,
es qüestioni, que sortin al carrer i tot el que estem vivint, no?, aquest any. Però sí que és veritat que a vegades és molt la imatge, no?, i que després els actes també ens haurien de definir.
Clar, però bé, ella programa dramaturgues, jo gràcies a ella vaig descobrir Sarah Keynes, que vaig comprar les obres completes en portuguès, que no existien en català ni en castellà, les vaig... però són d'aquelles camins que et porten coses i no eslògans fàcils de pensament light, que d'alguna manera, a part del titular, no hi ha substància darrere, no? Mm-hmm. Per això crec que és molt important Quars i la feina que fan.
Jo crec que una feina, de, una de les coses que ha de portar el teatre és aquesta, no? Donar-nos com material de reflexió, de diàleg, de... I no sempre, i ara jo crec que pesa molt més també a la cartellera de Barcelona, diguéssim, que jo quan obro i veig el que hi ha, és el teatre de distracció, el teatre fàcil, el teatre...
Els musicals.
Els musicals, que no hi ha res en contra de tot això, també hi ha de conviure.
Clar, evidentment, i hi ha musicals que estan molt ben fets i que també fan sacsejar consciències,
exacte,
no? Però clar, aquest teatre...
Tothom hauríem de tenir espai, no?
Mm-hmm. Sí. I quan una cosa sobrepassa en tanta desmesura l'altra, diguéssim, que està tan contadet i és ja tan minoritari, és quan comences a patir una mica i a dir... Perquè el teatre està molt involucrat amb la societat, parla molt de la societat.
I fins quan podem anar a veure Carola?
Fins al 7 d'octubre estem.
El 7 d'octubre.
Sí.
Jo hi veig la setmana que ve. I tu,
Raquel, que quan hi vas? Hem d'anar, doncs també. Vinga, també. Haig de mirar amb l'agenda, amb la Bea, i hem d'anar.
Hi hem d'anar totes.
I hem d'anar. Esperem fer una bona gira.
Sí, sí, sí.
Oh, i tant. I a banda del teatre, alguna altra passió, Anna?
Sí, la lectura. M'agrada molt escoltar la ràdio. M'encanta la ràdio. M'agrada molt sentir-vos i... Bueno, trobo que és un mitjà que t'estimula molt la imaginació, no? I durant molts anys em vaig dedicar als cavalls, que eren una altra passió meva. Ara, malauradament, fa 5 o 6 anys que ja ho he deixat perquè vaig tenir un problema d'esquena greu, però durant molts anys em vaig dedicar a la doma i a la criança de cavalls, i ara ja ho he aparcat, i ja quan em diuen va, anem, que farem una excursió, ja no, perquè va ser una passió molt gran per mi, no?
No en tens cap, ara, de cavall?
No tinc.
I què era la comunicació amb el cavall?
Bueno, si comencem per aquí, és tremendo.
És
molt sorprenent, és molt sorprenent. És molt sorprenent, perquè amb un cavall et pots entendre...
Sense parlar.
Només pensant. Només pensant.
Telepàticament,
no? És una meravella.
Com una extensió de tu, oi?
Bueno, jo vaig fer doma natural durant una època.
Sense cella, sense res.
Sí, i només... jo pensava... Però clar, hi ha una cosa de gest. Els cavalls viuen en manada i hi ha un de la manada que simplement movent una orella o posant-se tens o no sé què, els cavalls ja saben si han de fugir, si poden estar tranquils, si ho entenen tot, vull dir, són molt, molt sensibles. I aleshores tu vas a dalt d'un cavall i tu vols parar i només amb la teva actitud de voler parar ells ja paren, no? O tu vols girar cap a la dreta i amb la teva actitud, que és un petit gest, el gest hi és que el cavall sigui sensible per notar-ho, això.
I com se deia? Com se deia el...
El meu es deia Duc, era Duc? Un cavall enter, espanyol. Enter vol dir que no està capat, o sigui que havies d'anar molt en cuidado.
No?
Havies d'anar molt en cuidado, i més quan hi havia putretes a dalt i així, perquè la veritat és que era un escàndol. Però el vam anar a buscar amb un amic meu, hi va haver una peste equina a Sevilla, i llavors els treien, són cavalls que són molt cars, i llavors perquè no es posessin malalts, els venien molt bé de preu. I llavors vam agafar un cotxet amb allò, ens vam anar cap a Sevilla amb una d'això que ja havíem parlat, i el vam poder comprar, cosa que no... Que clar, amb els nostres mitjans no haguéssim pogut mai, no? Però com que necessitaven treure'ls d'allà perquè no agafessin la peste equina. I llavors a la hípica on jo estava, una noia va comprar una llegua, sense saber-ho, estava embarassada, va parir allà i amb una amiga meva vam ocupar-nos de la criança. O sigui, li pagàvem el menjar, les vacunes, el farratge, i després entre la meva amiga i jo li vam fer la doma. La vam estar muntant 4 o 5 anys i finalment ella, perquè va marxar d'aquesta hípica i així, finalment ens la vam vendre. Però va ser tot el procés de criança i de doma d'una euga, que aquesta era la Sabana.
Sabana i Duc.
El Duc i la Sabana. Duc era blanc i espanyol, i la Sabana era àrab i moreneta. Era
Azabache.
Rosseta. Li dèiem la Rosseta.
Doncs un plaer, avui conversant amb l'Anna, descobrint i redescobrint tota la vitalitat.
I el que descobriria si tinguéssim més temps, s'ha descobrit mil coses de l'Anna.
Ha estat un plaer.
Gràcies, Anna.
Ha estat un plaer per mi, de veritat. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada i ja et tindrem a veure.
Vale.
Que vagi molt bé.
Gràcies.